Parlar del canvi climàtic no és nou, ja fa temps que en parlem, però no per això és un tema que ens hagi de preocupar menys. La primera setmana de setembre, Barcelona va acollir la trobada de la Societat Europea de Meteorologia. La pregunta que es va intentar respondre va ser: Espanya va cap a un clima més sec i càlid? Avui en parlem de tot plegat amb Juan Jesús Pérez, que és professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona des de l'any 84. Benvingut, Juan Jesús.
Gràcies.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Encantat de ser aquí.
El tema, jo deia, no perquè ja el tractem des de fa temps, és menys preocupant, al revés, no? Diríem.
Bueno, és un dels grans reptes que tenim avui en dia i jo crec que hem de parlar i de ser conscients de que, bueno, hem de treballar per solucionar-lo, si podem.
Encara hi ha molta gent que no entén això del canvi climàtic o que pensa que és un invent d'algú?
Bueno, hi ha molta gent que pensa que és un invent, gent també que pensa que la Terra és plana, però hi ha dades de concentracions de diòxid de carboni de fa molts anys, que això s'han trobat a les bombolles que hi ha al gel de l'Antàrtida. Són dades de milers d'anys, i es veu que les quantitats de diòxid de carboni han augmentat més enllà de lo que havia hagut mai a la Terra. Per tant, sí que és veritat que hi ha un problema real.
És una situació reversible?
Sí, a mig termini. És a dir, si parem les emissions de diòxid de carboni i de gasos que es diuen d'efecte hivernacle, la Terra trigarà un temps en reaccionar, però podem passar a nivells raonables, de forma tal que no patim aquest efecte que és l'efecte hivernacle i com a conseqüència el canvi climàtic.
En aquesta trobada que comentàvem que es va fer a Barcelona, no sé si es va donar resposta a la pregunta que fèiem al principi, no? Espanya va cap a un clima més sec i càlid? Què diuen els experts?
Bueno, aquí es va presentar una comunicació per part del Centre del Sol, que dirigeix el professor Roca, de l'OPC, on havíem fet un estudi des de 1971 de dades de temperatura i dades de pluja. I es veu una tendència a l'augment de la temperatura en Catalunya i en Espanya, més enllà del 1,5 que diuen que és el que hauria de tenir com màxim, i baixada de les pluges, de forma tal que l'estudi conclou de que probablement el clima cap al 2050 pot canviar en aquesta regió a un clima més sec, tipus del nord d'Àfrica, sobretot en la zona de Tarragona i de Ponent.
De fet, ho anem comprovant. A mesura que passa el temps ens trobem amb fenòmens que no eren habituals abans i que ara comencen a proliferar. Però, d'alguna manera, anem al que seria l'origen. Quines són les principals causes d'aquest canvi climàtic?
Bueno, són les concentracions de gasos d'efecte hivernacle, que es diuen principalment el diòxid de carboni. El diòxid de carboni es produeix en la combustió de materials que contenen carbó i la majoria de processos que fem per a les nostres activitats impliquen combustió. Per tant, immediatament es produeix diòxid de carboni i aigua. I el diòxid de carboni, el que passa és que és opac a la radiació infraroja. És a dir, el sol arriba amb llum visible a la Terra i la Terra reflecta com a cos que està a 25 graus, per dir alguna cosa, reflecta radiació infraroja. Aquesta és opaca a la capa de diòxid de carboni i, per tant, no retorna a l'atmosfera, sinó que es queda. I això implica un escalfament progressiu.
Si féssim un rànquing, una llista amb tot allò que contamina i que contribueix a fer cada vegada més evident aquest canvi climàtic, què seria el més allò que lideraria, per exemple, tota...
Bueno, las plantes de producció d'electricitat, que les plantes tèrmiques, que el que fan és cremar, fa temps, i afortunadament cada vegada hi ha menys, cremar carbó, aquestes produeixen directament diòxid de carboni. Hi ha moltes fàbriques que també produeixen diòxid de carboni, tot el que implica combustió, i per suposat el tràfic. El tràfic produeix també diòxid de carboni. No és l'únic gas efecte hivernacle, hi ha altres que són inclús pitjors, el que passa és que estan en concentracions molt menors. Per exemple, el metà. El metà, que s'ha comentat alguna vegada, que es produeix en les granges, no?
Dels animals.
Dels animals, això seria un gas. L'òxid de nitrogen, que també es produeix en algunes activitats, en los cotxes dièsel, per exemple, el diòxid de nitrogen també és inclús més... té una capacitat d'efecte hivernacle més gran que el diòxid de carboni, però en qualsevol cas, com el diòxid de carboni està en la concentració molt gran, és el responsable principal. Aleshores, el que hauríem de fer és intentar produir energia sense fer
netes
si se produeix com a combustió, sí, energies que es poden aconseguir a través de la transformació de l'energia del sol, això és el més evident, o de el vent o de les zones del mar. I això s'està treballant molt bé.
Aquesta és la tendència, no?
Aquesta és la tendència.
Ja fa temps que es parla de la instal·lació de plaques solars, per exemple, a comunitats, a edificis de l'administració, que ja comencen a donar exemple en molts casos. Però, clar, el ciutadà de peu... que deu pensar, i jo què puc fer? De quina manera puc contribuir si jo sóc una petita mostra de tot això?
En qüestions climàtiques sempre pensem en una frase que diu pensa globalment i actua localment. És a dir, si som conscients que hi ha un problema global i que tothom ha de posar per la seva part tot el que pugui per resoldre el problema, pues lo que hem de fer és intentar fer la producció de diòxid de carboni el menor possible. Si podem utilitzar energies renovables, millor. Encara que sempre hi ha trampes, no? Perquè un cotxe elèctric utilitza electricitat, però com s'ha produït l'electricitat? Per tant, s'ha de tenir cura de que el problema no és 1 o 0, no és blanc o negre, és grisos. I per tant, el que hem de fer és intentar fer el màxim possible amb la utilització de recursos renovables que produeixin el mínim de diòxid de carboni o de gasos d'efecte hivernacle.
Clar, a tot això el que és molt important són les polítiques que es fan. I un es pot preguntar, quan es fan aquestes cimeres del clima en què es prenen aquests acords que costen tant perquè posar tothom d'acord és molt difícil, realment tenen la seva utilitat?
Molt bona pregunta. A veure, cada any hi ha una cimera del clima i es llegeix l'informe dels experts. Els experts, d'alguna forma, posen totes les dades que es coneixen sobre l'estat actual del clima. I aleshores, en aquestes reunions, són polítiques, es reuneixen totes les nacions signants, que són de l'ordre de 190 nacions. Aleshores, es prenen decisions polítiques per intentar que els països adopten mesures per mitigar aquests efectes en aquest cas del canvi climàtic. Aleshores, s'han fet coses, o sigui, per exemple, l'últim va ser el Tractat de París, no? Que van signar, de los 190 que podien haver signat, pues van signar 150. I es van comprometre a disminuir la seva producció de diòxid de carboni. Però tot això té després una segona derivada, que és que països que produeixen menys diòxid de carboni venen la seva quota a països que produeixen més. Per tant, hi ha un mercadeig de diòxid de carboni O sigui, el problema polític és més difícil de resoldre que el problema real. Que
fem trampes al solitari.
Un poc, una mica, sí.
Sí, sí. I no sé si és que algú podria pensar que aquest canvi climàtic és una mica un nou cicle de la Terra, però sembla que hi ha dades que fan pensar el contrari, que no és exactament això, no?
Sí. Efectivamente, eso es lo que comentaba, de que estén en dadas de la composición de la atmósfera en temps de, bueno, me sembla que son 400.000 años, dicen que ho comprovi.
Estem fent una consulta, eh?
Sí.
Estem consultant per oferir la informació concreta i exacta sobre aquestes dades que semblen que doncs desmenteixen que aquest canvi és com a resposta a un nou cicle de la Terra.
Sí, però és veritat. Es tenen dades de la concentració de l'atmosfera de fa 400.000 anys. I això es mesura en les bombolles del gel profund que s'extreu de l'Antàrtida. L'Antàrtida es fan prospeccions i es treuen blocs de gel molt profuns i es daten amb el carboni 14. No? O sigui, es pot saber la dada d'aquest gel. I aleshores aquest gel conté bombolles d'aire i es pot mesurar la concentració. Per tant, s'ha vist que des dels 400.000 anys anteriors hi ha oscil·lacions de la concentració de diòxid de carboni, però des de l'any 1955, la concentració se'n va més enllà de les oscil·lacions que ha hagut des de fa 400.000 anys. O sigui que realment hi ha un punt d'inflexió. Es nota que realment hi ha un moment que ens hem passat una mica de
la
frenada. Sí.
Mm. De les conseqüències també podem parlar, i les coneixem, ja les hem començat a veure. Per exemple, l'augment de la temperatura. Portem els últims anys en què hem passat els estius més calorosos.
Sí, això és una tendència. Hi ha llocs més freds i llocs més càlids, i aleshores la mitjana es compensa. O sigui, és possible que nosaltres hem patit més calor que altres regions. O sigui, no necessàriament tothom augmenta a la vegada, però sí, el promig és que s'espera que per a finals del cap a finals de segle, no, el 2100, l'augment de la temperatura hi ha estat entre 1,5 i 2 graus centígrads en promig a la Terra.
També n'hem sortit a parlar de la desertificació d'algunes àrees. És a dir, són llocs on ja no s'hi pot viure.
No, es pot viure, però es pot viure de forma diferent. Sí que és veritat que aquest estudi que es va presentar en aquest congrés de meteorologia recull dades de la tendència de l'augment de la temperatura i la disminució de la pluja. I això tot plegat ens porta a un canvi d'ecosistema. És a dir, que passem d'un ecosistema mediterrani a un ecosistema que probablement és més estepari.
I parlant de pluges, el que sí que hem comprovat és que ja són més habituals aquestes pluges torrencials en certes àrees. Per exemple, hem vist a les notícies els últims temps llocs que sempre els hem conegut com pràcticament deserts o zones molt, molt seques, com Almeria, com Múrcia, hi ha hagut unes trombes d'aigua que se n'han portat tot per endavant.
Sí, sembla que un dels efectes del canvi climàtic és aquest, que plou molt localment i a pocs quilòmetres no plou res. És a dir, sembla que l'atmosfera tingui com canonades, on la pluja cau en un lloc molt concret i, en canvi, al costat no plou. Això sembla que és un efecte de l'augment de la temperatura de l'atmosfera.
Uh-huh. I si parlem del nivell del mar?
Clar, si augmenta la temperatura, el gel dels pols es podria fondre i aleshores s'esperaria que augmentés el nivell de l'aigua. Aleshores hi ha llocs, doncs, per exemple, els Països Baixos, que estan molt preocupats per aquest problema. O hi ha illes que són molt, estan molt a nivell de mar, que podien desaparèixer.
Sí, sí. L'altre dia, precisament, escoltava una notícia que parlava d'algunes platges de Mallorca que no sé en quin temps podrien desaparèixer.
En aquesta tendència...
Precisament.
Sí, sí. En aquesta, no, o sigui, no, és difícil preveure quan seria això, però bueno, la gent parla... En l'horitzó aquest del 2100, algunes platges podrien desaparèixer, sí.
I quan parlem de la dispersió de les malalties tropicals, a què ens estem referint com a conseqüència de tot això?
Bueno, això em sembla que ho hem observat fa poques setmanes, no?, que en Sevilla hi ha hagut casos de la febre del Nilo, no?
Uh-huh.
Això és perquè aquestes malalties... porten, o sigui, el portador és un mosquit o algun organisme que ha de viure a temperatures més altes de lo que nosaltres estem acostumats, i aleshores, si la temperatura augmenta, aquests animals proliferen en aquestes regions, i per tant tenim el risc de que aquestes malalties s'estenguin a la nostra península. Són malalties que mai havíem patit, i ara ja sembla que comença a veure casos. Aleshores, bueno, és un problema que hem d'evitar i hem de veure com resoldre.
Per treure-li una mica a aquesta òria de catastrofisme, un últim missatge, com a mínim, en clau més positiva?
Bueno, sembla que encara estem a temps del procés de revertir el problema del canvi climàtic, segons diuen els experts. El que passa que la Terra triga en reaccionar. Hi ha un exemple magnífic que és el problema del forat de la capa d'ozó. El forat de la capa d'ozó es va fer un tractat en Montreal l'any 97, em sembla, i llavors la Terra està reaccionant i el forat de l'ozó s'està recuperant. Aleshores, seria un procés a mig termini, però encara estem a temps. I en qualsevol cas, hem d'estar preparats. Per tant, hi ha un factor de resiliència. Hem de construir les ciutats i els equipaments de forma que estem preparats per aquest canvi climàtic.
Doncs amb el Juan Jesús Pérez, professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC, a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona, hem parlat sobre canvi climàtic, sobre l'estat de la qüestió, i en continuarem parlant. Un cop al mes tindrem doncs algú de l'UPC que vindrà a parlar-nos de temes de ciència, tecnologia, i us agraeixo moltíssim aquesta participació al magazín.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Gràcies.